Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Nou cop judicial contra el català. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya suspèn de manera cautelar el decret per regular els projectes lingüístics d'escoles i instituts. Maria Pagès.
El TCJ fa cas a la petició que havia fet l'Associació en Assemblea per una escola bilingüe de Catalunya, però a la pràctica la decisió del tribunal no afecta l'inici del curs. La consellera Ana Simó ha anunciat que el govern presentarà un recurs de reposició abans del 15 de juliol.
Des de la crítica més absoluta, hi ha jutges del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que escolten més el que digui una associació que el que diu un consens social i polític majoritari al país. Nosaltres això ho volem denunciar i alhora seguir la via judicial i presentarem recurs de reposició a aquestes cautelars abans del dia 15 de juliol.
La Fiscalia recorrerà la decisió del Tribunal Suprem de no amnistiar Junqueras, Turull, Romeva, Bassa, Puigdemont, Comín i Puig per malversació, així com la de mantenir les ordres de detenció.
El Ministeri Públic argumenta que no hi va haver cap benefici patrimonial i tampoc es van afectar els interessos financers de la Unió Europea. El recurs acusa la sala d'utilitzar una construcció mental per evitar aplicar l'amnistia als processats.
Barcelona suspendrà les llicències per nous locals de manicura i pedicura, d'accessoris de mòbils i botigues canàbiques al districte de Ciutat Vella.
El govern de Collboni ha aprovat posar fre a tots aquests negocis amb l'objectiu d'evitar el monocultiu comercial enfocat estrictament al turisme. Laia Bonet és la tinent d'alcaldia.
Aquesta reflexió demana temps i, per tant, suspendre l'atorgament de llicències de totes les activitats en l'àmbit de la Rambla ens permet guanyar aquest temps i evitar que en el mentrestant s'implantin aquelles activitats que no volem potenciar en el futur.
L'OMS declara el tal com a probablement cancerigen per als humans.
L'Agència Internacional per la Investigació del Càncer, que depèn l'OMS, admet que l'evidència científica és limitada, però que hi ha proves suficients de generació de tumors en experiments amb animals.
En cultura, tot a punt al Pla d'en Sala de Canet de Mar per acollir demà la desena edició del Canet Rock.
Una celebració que ha generat molta expectació, ja que s'hi esperen 25.000 persones. Aforament complet, sense ni una entrada des de fa ja 4 mesos. Detalls seran els encarregats de tancar el festival.
I en esports, Toni Castro, la selecció espanyola de futbol vol estar jugant als quarts de final de l'Eurocopa contra Alemanya amb l'anfitriona.
Duel igualat i de moment sense gols entre els dos millors equips del campionat. Ara mateix a punt de començar la segona part, Espanya 0, Alemanya 0. A les 9 es jugarà el Portugal-França i demà dissabte es completen els quarts amb l'Anglaterra-Suïssa i el Països Baixos-Turquia.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més pana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest divendres està sent ben càlid, ben xafogós també, moltes hores de sol i d'una forma general. Però atenció, perquè la situació ha de canviar d'una forma més a més evident, en vista aquest vespre i sobretot aquesta nit. Es formaran algunes tempestes a l'Aragó que acabaran arribant a casa nostra, sobretot a les comarques de Lleida i les del Pirineu. Això aquesta propera matinada més aviat, encara ran de mar, més domini de les clarianes, amb aquest vent de garbí que ha fet pujar la temperatura, sobretot a Girona, i esperant a un dissabte en el que el temps ja serà més variable. Al matí a primeres gotes tallades, aquests ruixats que dèiem d'aquesta propera nit de Lleida, i demà aquest temps que portarà núvols clarianes al matí amb tempestes molt més destacables a la tarda. Atenció amb la traca de tempestes, calamarsades, ventades destacables que tindrem a les comarques de Tarragona i de Lleida, i entrada la tarda i cap al vespre arribaran també a les comarques barcelonines. La temperatura encara xafogosa arran de mar. El diumenge tindrem ja menys ruixats i només alguns al Pirineu, sobretot durant la tarda. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs va millorant, en general, el trànsit de la xarxa viària. Ara mateix, el que hi ha sobre els de la casa de l'autopista B7 són alguns trams, en el tram sud entre Castellbisbal i Martorell, de forma fragmentada, lentitud, alguna aturada puntual, sentit Tarragona, i en sentit Girona, d'una banda, a l'altura de Montmeló, Montornès, i més amunt també tot el tram de Llinars del Vallès. Aquí sí, amb uns 3 quilòmetres de retencions intermitents sentit nord. En el cas de l'autopista de Maresme, a l'altura de Tiana, de Vella, hi ha també latitud, i ja més amunt entre Vilassar i Mataró, tot plegat en sentit nord també. Pel que fa a la resta de vies, destacarem ja aturades més puntuals, a la C32, a l'altura de les botigues de Sitges, abans d'entrar als túnels del Garraf, o encara algun tram a les dues rondes, tot i que han millorat les dues força ràpidament. És tot, bona tarda.
Presentem la nova 649. De fet, és la 649 de sempre, però millor que mai. Sí, sí, heu sentit bé, millor que mai. Preneu nota. Dilluns per un euro pots guanyar un milió. Dimarts per un euro, un milió. Dimecres per un euro, un milió. I així fins dissabte. Voleu millors notícies? Ara guanyar un milió és tres vegades més fàcil. Això és la nova 649. La millor, perdó, millor loteria. I recorda que amb la 649, toca que toca, Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Nou cop judicial contra el català. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya suspèn de manera cautelar el decret per regular els projectes lingüístics d'escoles i instituts. El govern en funcions havia aprovat aquesta normativa que marca com han de ser els projectes lingüístics dels centres i que reforçava el caràcter vehicular del català.
El TSJ fa cas de la petició que havia fet l'Associació Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya, però a la pràctica la decisió del Tribunal no afecta l'inici del curs. Els centres educatius començaran al setembre amb els projectes lingüístics que ja havien aprovat. Des del govern en funcions, la consellera Ana Simó ja ha anunciat que interposaran un recurs de reposició abans del 15 de juliol per aturar les mesures cautelars.
Des de la crítica més absoluta, hi ha jutges del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que escolten més el que digui una associació que el que diu un consens social i polític majoritari al país. Nosaltres això ho volem denunciar i alhora seguir la via judicial i presentarem recurs de reposició a aquestes cautelars abans del dia 15 de juliol, que és el termini màxim per presentar aquest recurs de reposició.
El decret aprovat pel govern en funcions volia donar seguretat jurídica a les direccions a l'hora d'aplicar la immersió lingüística. L'executiu volia regular i avaluar els projectes lingüístics i per fer-ho els havia de proporcionar assessorament.
I pel que fa al procés, la Fiscalia recorrerà la decisió del Tribunal Suprem de no amnistiar Junqueras, Turull, Romeva, Bassa, Puigdemont, Comín i Puig per malversació, així com la de mantenir les ordres de detenció.
El Ministeri Públic argumenta que no hi va haver cap benefici patrimonial i tampoc es van afectar els interessos financers de la Unió Europea. El recurs acusa la sala d'utilitzar una construcció mental per evitar aplicar l'amnistia als processats i sosté que la lectura dels fets declarats comporten de forma natural que els mateixos són susceptibles de ser amnistiats.
També la jutgessa del Tribunal Suprem que porta el cas de Tsunami Democràtic planteja portar a Europa l'amnistia per terrorisme.
Per això dona 3 dies a les parts perquè diguin si veurien bé preguntar al Tribunal Europeu si considera que el cas de Tsunami encaixa en l'amnistia. Ho fa a instància de les acusacions populars, que són Vox i Societat Civil Catalana, entre d'altres, que han demanat que pregunti la justícia europea si el dret europeu acull la possibilitat d'aplicar l'amnistia a processats i investigats per terrorisme. Així doncs, la Fiscalia, l'advocat de l'Estat i les defenses de l'expresident Puigdemont Moni de Ruben Wagensberg s'hauran de pronunciar i Polo adoptarà una decisió en les següents dies.
Doncs encara en clau judicial, el jutge Juan Carlos Peinado ha suspès la declaració de Begoña Gómez, imputada per corrupció en els negocis i tràfic d'influències. Tot i que la dona de Pedro Sánchez estava disposada a declarar, s'ha anul·lat la seva vista per no conèixer totes les causes.
I és que no havia estat notificada d'una altra querella presentada per Azteoir, l'associació ultracatòlica. Peinado ha fixat el 19 de juliol com a nova data per la seva declaració.
Encara una darrera qüestió judicial. Els jutjats de Vilafranca ja disposen finalment de fiscalia pròpia després d'anys de reivindicació. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
Aquest matí, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeras, ha fet una visita a la seu judicial de Vilafranca per valorar la posada en marxa de la subseu de la Fiscalia Vilanova-Gavà-Vilafranca. Els jutjats de la capital de l'Alt Pradès ja disposen de fiscals propis des del passat 3 de juny, assolint una reivindicació de més de 10 anys per part de la delegació del Col·legi d'Advocats de Barcelona a Vilafranca. Per aquest motiu, avui el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeras, parla d'un dia important per l'Alt Pradès. Remarca que la incorporació de fiscals propis permet més proximitat amb la ciutadania i celeritat en la justícia.
Sobretot en proximitat, en la proximitat del Ministeri Fiscal, sobretot també en celeritat a l'hora de tramitació dels assumptes. Posarem tot el que estigui de la nostra part perquè això tiri una mica endavant, tot i que els problemes de fons continuen i malauradament continuaran. Però bueno, tot és un gra de sorra, no?, una mica.
Per la seva banda, la fiscal en cap de Vilanova, Gavà, Vilafranca, Ana Mireia Gómez, ha explicat que Vilafranca s'ha iniciat amb 4 fiscals, però que es constata la necessitat d'ampliar-los fins a 5.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Keir Starmer és des d'avui el nou primer ministre del Regne Unit. Els laboristes han obtingut la majoria absoluta a les eleccions a la Cambra dels Comuns i tornen a Downing Street després de 14 anys de govern conservador.
Les eleccions anticipades han suposat una desfeta a les files conservadores, mentre que l'extrema dreta de Nigel Farage ha entrat al Parlament. Starmer ja ha rebut l'encàrrec de Buckingham Palace per formar nou govern. En el seu primer discurs des del número 10 de Downing Street, ha agraït la feina del seu predecessor i ha assegurat que el seu govern treballarà per tornar la política al servei públic.
Tant si vau votar ahir laboristes o no, de fet, especialment si no ho heu fet, us dic directament que el meu govern us servirà. Els polítics han de dedicar els esforços per fer bones polítiques. Canviarem el Partit Laborista, el retornarem a un partit de servei. Així és com governarem. El país primer, el partit després.
I aquest migdia, el fins ara primer ministre del Regne Unit, Rishi Sunak, ha anunciat que plega com a líder del Partit Conservador.
En un discurs també des del 10 de Downing Street, abans d'anar a veure el rei per dimitir del càrrec, Sunak ha assegurat que ha escoltat el missatge dels votants amb el seu govern i ha assumit la responsabilitat pels resultats.
M'agradaria dir en primer lloc, ho sento, m'he entregat completament a aquesta feina, però vosaltres heu enviat un missatge clar, que el govern del Regne Unit ha de canviar. I la vostra és l'única opinió o valoració que importa. I he escoltat la vostra indignació, la vostra decepció, i assumeixo la responsabilitat de la derrota.
L'Ajuntament de Barcelona ha acordat suspendre les llicències per nous locals de manicura i pedicura, d'accessoris de mòbils i botigues canàbiques al districte de Ciutat Vella.
El govern de Collboni ha aprovat posar fre a tots aquests negocis amb l'objectiu d'evitar el monocultiu comercial enfocat estrictament al turisme i engegar una veritable transformació a tot el districte, i especialment a la Rambla, on s'ha suspès qualsevol classe d'obertura comercial.
Montse Hidalgo.
La tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha explicat que la mesura ha de servir per obrir un període de reflexió amb els veïns sobre les activitats que es volen a la Rambla.
Aquesta reflexió demana temps i, per tant, suspendre l'atorgament de llicències de totes les activitats en l'àmbit de la Rambla ens permet guanyar aquest temps i evitar que en el mentrestant s'implantin aquelles activitats que no volem potenciar en el futur.
En els darrers 4 anys, les sol·licituds de llicències per obrir floristeries, sota les quals s'obren establiments canàbics, s'han incrementat un 77%. El mateix ha passat amb les llicències per obrir perruqueries, sota les quals s'obren establiments de manicura i pedicura, que han augmentat un 27%. Dades que ha detallat el tinent d'alcalde i regidor del districte de Ciutat Vella, Albert Batlle, que ha afegit que no es descarta estendre la suspensió a altres zones de la ciutat.
Si convingués en el seu moment, doncs també es prendrien altres tipus de determinacions. Aquest és un tipus d'activitats que nosaltres no desitgem en la ciutat de Barcelona i sobretot no les desitgem en un districte que després té un efecte de rèplica cap al conjunt del territori.
Un veto d'un any que podria allargar-se fins a 2.
Una mesura que arriba a la vigília de la manifestació que han convocat més de 140 entitats i col·lectius veïnals, socials, ecologistes, en defensa de l'habitatge i sindicats, entre d'altres.
La manifestació serà demà a Barcelona i a Girona sota el lema "Prou, posem límits al turisme". Els organitzadors demanen un canvi de model econòmic a la ciutat i denuncien tots els efectes negatius que consideren que té l'afluència de visitants a les ciutats.
Joan Ferrer.
Daniel Pardo, membre de l'organització de la protesta, considera urgent reordenar i sobretot reduir el nombre de turistes a Barcelona. També cal, diu, repensar el model turístic actual i el pes que té sobre els altres sectors de la societat.
És una manifestació contra l'actual sistema turístic que tenim, en què la indústria turística té una centralitat completament il·legítima a les polítiques públiques de la ciutat, tant com a turisme directament com a d'altres competències, com pot ser urbanisme, habitatge, espai públic, i contra el monocultiu turístic que se'n fa a la ciutat.
Sobre les mesures anunciades pel govern espanyol respecte a la limitació dels contractes de lloguer temporals, Pardo creu que són insuficients, ja que, insisteix, no van a l'arrel del problema, que és el model productiu basat en el turisme.
Notícies en xarxa.
Atenció a l'anunci que ha fet l'Organització Mundial de la Salut aquest divendres. L'OMS ha declarat el talc com a probablement cancerigen per als humans.
L'Agència Internacional per a la Investigació del Càncer, que depèn l'OMS, admet que l'evidència científica és limitada, però que hi ha proves suficients de generació de tumors en experiments amb animals. El talc és un mineral natural que es fa servir àmpliament en cosmètics i productes per a nadons. Segons l'anàlisi que es publicarà a la revista especialitzada de Lancet Oncology l'any vinent, s'apunta a un increment dels casos de càncer d'ovari ovaris en dones que l'han fet servir en zones com el pubis i l'anus. Aquestes evidències de càncer d'ovari són limitades, però sí que hi ha proves suficients de generació de tumors en experiments amb animals i contundents que el talc mostra característiques fonamentals de cancerògens en cèl·lules humanes primàries i sistemes experimentals.
En la crònica policial, els Mossos neguen que hi hagi impunitat pels saquejos de Figueres arran del doble crim del barri de la Font de la Pólvora i asseguren que no van actuar per tal d'evitar una escalada de violència. Ho han dit en la presentació del Pla de Seguretat Integral a tot Catalunya per aquest estiu, que enguany comptarà amb gairebé 900 efectius policials més. Sara Torremocha.
882 Mossos més que l'estiu anterior, uns altres 800 Mossos de la nova promoció a partir de l'agost i 1.500 efectius de la Brimo i l'Arro, la xifra més alta assolida mai a Catalunya. Amb aquest gran desplegament, els Mossos afronten un estiu d'alta complexitat en què es preveu rècord de turisme i que acollirà la Copa Amèrica. L'esdeveniment tindrà un reforç de 400 efectius per afrontar l'arribada de més de 2 milions de visitants. Eduard Sallent és el comissari en cap dels Mossos.
Disposem de més Mossos que mai. Tenim més de 18.300 Mossos i aquesta és una xifra 400 per sobre del que és el nombre total de Mossos que hem tingut mai.
Els plans Helios i Onyx es combinaran per garantir la seguretat a tot Catalunya. Es traslladaran una vuitantena d'efectius a comissaries de Barcelona, Badalona, Mataró, Blanes i Salou i es reforçaran els dispositius a les festes majors.
I vam integrar ja l'any passat un enfocament més preventiu, més dissuasori d'aquests esdeveniments en el que ens trobem persones que poden aprofitar situacions de massificació per generar desordres.
Les violències masclistes, la multireincidència o el terrorisme són altres grans eixos de treball del Pla de Mossos per aquest estiu.
També els Mossos faran una auditoria per millorar la seguretat a l'Hospital Josep Trueta de Girona després dels aldarulls que es van viure la nit de Sant Joan arran del doble crim. Girona FM, Pau Villafañe.
Entre d'altres, l'auditoria analitzarà els sistemes de control d'accés, les càmeres de videovigilància, els botons del pànic o la dotació d'agents de seguretat a l'hospital. Aquest és un dels acords que Salut, la direcció de l'hospital i la policia han pres en una reunió per analitzar precisament la situació de tensió durant la nit de la revetlla. A més, en col·laboració amb els Mossos, l'hospital també potenciarà les formacions per detectar i prevenir situacions de violència cap al personal sanitari. I un dels aspectes que s'introduirà en aquestes sessions serà precisament el de conscienciar el personal sobre la importància de denunciar les agressions. En paral·lel, avui també s'ha fet una reunió extraordinària amb el Comitè de Seguretat o Salut de l'Hospital i durant la trobada s'ha informat de les accions que s'han dut a terme des de la nit de la revetlla pel benestar emocional dels professionals, així com també les propostes amb què es treballa per millorar la seguretat del centre i de la plantilla.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau econòmica, pas endavant del BBVA per aconseguir el Banc Sabadell. L'entitat que presideix Carlos Torres ha celebrat a Bilbao una Junta General Extraordinària d'accionistes que ha aprovat injectar més diners, 551 milions d'euros, i posar en circulació 1,2 milions d'accions. Uns títols que permetran, si reben el vistiplau de les autoritats, temptar els accionistes del Banc Sabadell. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
Carlos Torres, president del Banc Basc, ha destacat que amb l'operació de compra del Banc Sabadell, l'entitat basca guanyaria escala i es convertiria en el segon banc espanyol. En aquest punt, ha refermat el seu compromís amb les petites i mitjanes empreses, un sector on el Banc Sabadellenc, amb seu a Alacant, hi té una part molt important.
Queremos sumar la experiencia de ambos bancos y construir juntos el mejor socio posible para estos negocios. Por eso potenciaremos su modelo de gestión de pymes y como muestra inicial de esa vocación, y salvo situación de manifiesto deterioro, mantendremos las líneas de circulante de las empresas y pymes durante al menos 12 meses.
Per la seva banda, en el torn de preguntes, els sindicats han advertit de les conseqüències de l'operació sobre la plantilla en forma d'acomiadaments i més càrrega de treball.
Més titulars de la jornada. La UNESCO ha declarat la Vall d'Aran reserva de la biosfera. Les Nacions Unides han reconegut el patrimoni paisatgístic i cultural de l'Aran, que va presentar la candidatura el 2021. Ara la distinció li permetrà potenciar la sostenibilitat i adaptar la vall a les conseqüències del canvi climàtic. Lleida, Televisió Viella, Álvaro Ordóñez.
El que era un secret a veus finalment s'ha pogut confirmar durant la jornada d'avui a Agadir, al Marroc, on s'ha distingit a la Vall d'Aran com a territori biosfera per la UNESCO gràcies als seus entorns naturals i la forma en què els manté, així com per la seva cultura i tot el que envolta el patrimoni aranès. La síndica d'Aran, Maria Vergés, ha volgut agrair la feina de tots els estaments per arribar a obtenir aquesta destacada certificació.
La satisfacció una i total i màxima per part del govern d'Aran i la hita històrica entre la Vall d'Aran a obtenir aquest tipus de certificat per part d'unens de la envergadura internacional de la UNESCO. Jo com a síndica no podia més que agrair a totes les persones que hi han treballat, que també ha estat una mostra de voler anar transitant cap a aquest model de desenvolupament sostenible.
El Consell General d'Aran va presentar la candidatura a l'abril de l'any 2021. Un dels objectius pel que feien era adaptar la vall a les conseqüències del canvi climàtic. Això passa per un model no tan depenent del turisme massiu, sinó per l'impuls com un territori sostenible pioner en tecnologia i interconnectivitat en les societats de muntanya.
Els veïns de l'illa cobraran finalment els 700.000 euros que els deu el Ministeri. Així, si més no, els hi ha comunicat el portaveu de Junts per Catalunya al municipi.
Segons el diputat Josep Maria Cruzet, s'ha aconseguit un acord amb el Ministeri de Transports perquè es faci efectiu el pagament de les indemnitzacions. No obstant això, des del govern municipal, l'alcalde Oriol Pellissó assegura que de moment no ha rebut cap confirmació del Ministeri. Pel que fa als veïns, continuaran tallant el coll de l'illa aquest diumenge i els pròxims fins que el Ministeri els pagui els que els deu.
I encara en plana local, territorial, important injecció de diners a les arques municipals de l'Espluga de Francolí per sanejar-les. El municipi té actualment un dèficit d'1,5 milions d'euros. L'Espluga FM, Laia Molné.
L'Espluga de Francolí rebrà 1 milió d'euros del pla Impulsipte, un 60% dels quals seran per sanejar les arques municipals amb un dèficit de quasi 1,5 milions d'euros. La regidora d'Hisenda d'Espluga de Francolí, Margili, explica la situació.
Servirà per sanejar doncs, bona part d'aquest 1 milió quasi mig que tenim en negatiu.
El 40% restant s'utilitzarà per partides destinades a la transició energètica, la salut i la cultura, entre d'altres.
Entrem ja en cultura, tot a punt, al Pla d'en Sala de Canet de Mar per acollir demà la desena edició del Canet Rock, una celebració rodona que ha generat molta expectació. S'hi esperen 25.000 persones, aforament complet, sense ni una entrada des de ja fa 4 mesos. I detallets seran els encarregats de tancar el festival. Anem cap allà, Ràdio Canet. Ferran Mena, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, està tot a punt per donar el tret de sortida. I de fet, ja el primer missatge que volen llançar des de l'organització del Canet Rock és molt en compte amb les vendes fraudulentes d'entrades falses o que demanen un ingrés a canvi d'unes entrades que no arriben mai o el duplicat d'entrades, que només és vàlida la primera que es registri. Per altra banda, principals novetats que hi ha en aquesta desena edició del Canet Rock, un escenari de més grans dimensions del que és habitual, com ha dit la directora artística del Canet Rock, Laura Duran, de les mateixes que el propi escenari de Beyoncé en la seva gira. S'espera a grans moments, però un dels més especials serà quan aparegui la banda Canet Rock, una banda que estarà integrada per més de 30 artistes que interpretaran cançons emblemàtiques que han sonat al festival al llarg d'aquests anys i amb col·laboracions inèdites. Lluís Llach cantant amb els Tiets, un homenatge molt emotiu a Pau Donés al costat de Su, o, tal com ens ha confirmat la directora artística Laura Duran, el retorn als escenaris de Pemi Fortuny cantant un himne dels Blacks en Busto amb gossos. Per tant, fixeu-vos doncs, tot el que tenim en aquestes 15 hores de festa, d'alegria fins a veure sortir el sol, i en el que també hi haurà, a part dels noms que ja coneixem del cartell, altres com Lluís Gavaldà, Elèctrica d'Arma, Lil Dami o Buos, que pujaran per fer un d'aquests temes emblemàtics al costat de grans col·laboracions.
Moltíssimes gràcies, Ferran Medina, des de Ràdio Canet.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La selecció espanyola de futbol està jugant als quarts de final de l'Eurocopa contra Alemanya, l'anfitriona, i està guanyant amb gol de Dani Olmo, que ha avançat a Espanya en el minut 51. El davanter terrassenc de Leipzig, que ha entrat als primers minuts del partit, substituint Pedri, que, atenció, el blaugrana podria patir un esquinç lateral intern al genoll esquerre. Ara mateix, situem el partit, minut 64, Espanya 1, Alemanya 0. A les 9 del vespre jugarà el Portugal-França i demà es completen els quarts amb l'Anglaterra-Suïssa i el Països Baixos-Turquia. Més futbol, a banda de l'Eurocopa, Simona Botero ha renovat el seu contracte amb l'Espanyol, que competirà a la primera divisió femenina. Botero continuarà al club blanquiblau fins al 30 de juny del 2026.
Muy bien de poder anunciarles que continúo en este gran club, en esta gran afición que desde un principio me han acogido súper bien. Hemos vivido muchas cosas desde el principio de la Liga y espero que continúe así. Nos vemos en Liga F.
A Tercera Federació de Futbol, el Badalona ha anunciat el fitxatge d'Ots Serrano, jove migcampista que ha jugat a Olot i a Girona, i ara arriba el conjunt badaloní. En handbol, l'entrenador del Fraikin, balomano granollers Antonio Rama, ha renovat fins al 2027. Avui el club de la capital del Vallès Oriental ha anunciat aquesta renovació, que ha complert 7 temporades en Rama al capdavant de l'equip català de la Lliga Sobal. I encara en handbol, Barça i en Barrufet han arribat a un acord per a la renovació del seu contracte fins al 2027. L'extrema esquerra passarà la temporada propera, la 24-25, cedit al Mensulgen alemany, cinquè classificat a l'última edició de la Bundesliga i en plaça assegurada a l'EHF European League de cara al proper curs.
Estic molt content de la renovació amb el primer equip. Per mi és un somni des de sempre, el poder jugar al Barça. I aquests dos anys que he estat pujant amb el primer equip, de jugar amb el B, he gaudit tots els partits com un nen petit i sóc conscient que aquest any que ve, amb la sessió al Mersungen, un gran equip, és una gran oportunitat per mi que puc aprofitar per créixer com a jugador, aprendre molt i poder tornar com a millor jugador.
Encara en handbol, demà dissabte a 8:15 del vespre es podrà veure en directe a la plataforma La Xarxa Més el partit entre la selecció espanyola i l'Argentina, un partit que es disputarà a les Plugues de Llobregat de preparació per als Jocs Olímpics de París. I acabo l'Ali en bàsquet, el Joventut de Badalona ha quedat enquadrat al grup A de l'Eurocup masculina i jugarà, entre d'altres, contra el Gran Canària, el Hapoel de Tel Aviv i el Besiktas Turc.
Molt bé, gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Nits de nit serena perquè avui...
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Nou cop judicial contra el català. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya suspèn de manera cautelar el decret per regular els projectes lingüístics d'escoles i instituts. Maria Pagès.
El TSJ fa cas a la petició que havia fet l'Associació en Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya, però a la pràctica la decisió del Tribunal no afecta l'inici del curs. La consellera Ana Simó ha anunciat que el govern presentarà un recurs de reposició abans del 15 de juliol.
Des de la crítica més absoluta, hi ha jutges del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que escolten més el que digui una associació que el que diu un consens social i polític majoritari al país. Nosaltres això ho volem denunciar i alhora seguir la via judicial i presentarem recurs de reposició a aquestes cautelars abans del dia 15 de juliol.
La Fiscalia recorrerà la decisió del Tribunal Suprem de no amnistiar Junqueras, Turull, Romeva, Bassa, Puigdemont, Comín i Puig per malversació, així com la de mantenir les ordres de detenció.
El Ministeri Públic argumenta que no hi va haver cap benefici patrimonial i tampoc es van afectar els interessos financers de la Unió Europea. El recurs acusa la sala d'utilitzar una construcció mental per evitar aplicar l'amnistia als processats.
Barcelona suspendrà les llicències per nous locals de manicura i pedicura, d'accessoris de mòbils i botigues canàbiques al districte de Ciutat Vella.
El govern de Collboni ha aprovat posar fre a tots aquests negocis amb l'objectiu d'evitar el monocultiu comercial enfocat estrictament al turisme. Laia Bonet és la tinent d'alcaldia.
Aquesta reflexió demana temps i, per tant, suspendre l'atorgament de llicències de totes les activitats en l'àmbit de la Rambla ens permet guanyar aquest temps i evitar que en el mentrestant s'implantin aquelles activitats que no volem potenciar en el futur.
L'OMS declara el talc com a probablement cancerigen per als humans.
L'Agència Internacional per la Investigació del Càncer, que depèn l'OMS, admet que l'evidència científica és limitada, però que hi ha proves suficients de generació de tumors en experiments amb animals.
En cultura, tot a punt al Pla d'en Sala de Canet de Mar per acollir demà la desena edició del Canet Rock.
Una celebració que ha generat molta expectació, ja que s'hi esperen 25.000 persones. Aforament complet, sense ni una entrada, des de ja fa 4 mesos. Detalls seran els encarregats de tancar el festival.
I en esports, Toni Castro, la selecció espanyola de futbol està jugant als quarts de final de l'Eurocopa contra Alemanya, l'anfitriona.
El davanter de Terrassa, Dani Olmo, ha avançat la selecció espanyola a l'inici de la segona part. Ara els alemanys estan buscant amb insistència el gol de l'empat. Ara mateix, minut 73 de partit, Espanya 1, Alemanya 0. A les 9 del vespre jugarà el Portugal-França i demà es completen els quarts amb l'Anglaterra-Suïssa i el Països Baixos-Turquia.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest divendres està sent ben càlid, ben xafogós també, moltes hores de sol i d'una forma general. Però atenció, perquè la situació ha de canviar d'una forma més a més evident, en vista que vespre i sobretot aquesta nit es formaran algunes tempestes a l'Aragó que acabaran arribant a casa nostra, sobretot a les comarques de Lleida i les del Pirineu. Això aquesta propera matinada més aviat, encara ran de mar, més domini de les clarianes, amb aquest vent de garbí que ha fet pujar la temperatura, sobretot a Girona, i esperant a un dissabte en el que el temps ja serà més variable. Al matí a primeres gotes aquests ruixats que dèiem d'aquesta propera nit de Lleida, i demà aquest temps que portarà núvols clarianes al matí amb tempestes molt més destacables a la tarda. Atenció amb la traca de tempestes, calamarsades, ventades destacables que tindrem a les comarques de Tarragona i de Lleida, i entrada a la tarda i cap al vespre arribaran també a les comarques barcelonines. La temperatura encara xafogosa arran de mar. El diumenge tindrem ja menys ruixats i només alguns al Pirineu, sobretot durant la tarda. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs, bàsicament, sobretot, destacar un tram. A l'autopista AP7, més o menys, seria entre la Roca del Vallès i Llinars. És a causa d'un últim accident, topada entre tres vehicles, que ha deixat un carril tallat en sentit nord, en sentit Girona, i d'aquí, per tant, aquestes aturades que no acaba de millorar aquest tram, aquesta zona. A la resta sí que és cert que el trànsit ha millorat molt en aquesta mateixa autopista AP7, pràcticament en la resta de trams que teníem encara pendents, i a la majoria també de la resta de dies. Ens queda, en el cas de l'autopista de Maresme, un parell de quilòmetres a l'altura de Mataró, en sentit nord també, i trànsit intens en alguns punts encara de les dues rondes, sobretot la ronda de dalt, en el punt afectat per obres a la Vall d'Hebron en els dos sentits. Però, com dèiem ja, sembla que tot plegat millorant ràpidament. És tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nou cop judicial contra el català. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya suspèn de manera cautelar el decret per regular els projectes lingüístics d'escoles i instituts. El govern en funcions havia aprovat aquesta normativa que marca com han de ser els projectes lingüístics dels centres i que reforçava el caràcter vehicular del català.
El TCJ fa cas a la petició que havia fet l'Associació en Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya, però a la pràctica la decisió del Tribunal no afecta l'inici del curs. Els centres educatius començaran al setembre amb els projectes lingüístics que ja havien aprovat. Des del govern en funcions, la consellera Anna Simó ja ha anunciat que interposaran un recurs de reposició abans del 15 de juliol per aturar les mesures cautelars.
Des de la crítica més absoluta, hi ha jutges del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que escolten més el que digui una associació que el que diu un consens social i polític majoritari al país. Nosaltres això ho volem denunciar i alhora seguir la via judicial i presentarem recurs de reposició a aquestes cautelars abans del dia 15 de juliol, que és el termini màxim per presentar aquest recurs de reposició.
El decret aprovat pel govern en funcions volia donar seguretat jurídica a les direccions a l'hora d'aplicar la immersió lingüística. L'executiu volia regular i avaluar els projectes lingüístics i per fer-ho els havia de proporcionar assessorament.
I pel que fa al procés, la Fiscalia recorrerà la decisió del Tribunal Suprem de no amnistiar Junqueras, Turull, Romeva, Bassa, Puigdemont, Comín i Puig per malversació, així com la de mantenir les ordres de detenció.
El Ministeri Públic argumenta que no hi va haver cap benefici patrimonial i tampoc es van afectar els interessos financers de la Unió Europea. El recurs acusa la sala d'utilitzar una construcció mental per evitar aplicar l'amnistia als processats i sosté que la lectura dels fets declarats comporten de forma natural que els mateixos són susceptibles de ser amnistiats.
També la jutgessa del Tribunal Suprem que porta el cas de Tsunami Democràtic planteja portar a Europa l'amnistia per terrorisme.
Per això dona 3 dies a les parts perquè diguin si veurien bé preguntar al Tribunal Europeu si considera que el cas Tsunami encaixa en l'amnistia. Ho fa a instància de les acusacions populars, que són Vox i Societat Civil Catalana, entre d'altres, que han demanat que pregunti a la justícia europea si el dret europeu acull la possibilitat d'aplicar l'amnistia a processats investigats per terrorisme. Així doncs, la Fiscalia, l'advocat de l'Estat i les defenses de l'expresident Puigdemont i de Rubén Wagensberg s'hauran de pronunciar i Pol adoptarà una decisió en els següents dies.
Doncs encara en clau judicial, el jutge Juan Carlos Peinado ha suspès la declaració de Begoña Gómez, imputada per corrupció en els negocis i tràfic d'influències. Tot i que la dona de Pedro Sánchez estava disposada a declarar, s'ha anul·lat la seva vista per no conèixer totes les causes.
I és que no havia estat notificada d'una altra querella presentada per ACOIR, l'associació ultracatòlica. Peinado ha fixat el 19 de juliol com a nova data per la seva declaració.
I encara una darrera qüestió judicial. Els jutjats de Vilafranca ja disposen finalment de fiscalia pròpia després d'anys de reivindicació. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
Aquest matí, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeras, ha fet una visita a la seu judicial de Vilafranca per valorar la posada en marxa de la subseu de la Fiscalia Vilanova-Gavà-Vilafranca. Els jutjats de la capital de l'Alt Pradès ja disposen de fiscals propis des del passat 3 de juny, assolint una reivindicació de més de 10 anys per part de la delegació del Col·legi d'Advocats de Barcelona a Vilafranca. Per aquest motiu, avui el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeras, parla d'un dia important per l'Alt Pradès. Remarca que la incorporació de fiscals propis permet més proximitat amb la ciutadania i celeritat en la justícia.
Sobretot en proximitat, en la proximitat del Ministeri Fiscal, sobretot també en celeritat a l'hora de tramitació dels assumptes. Posarem tot el que estigui de la nostra part perquè això tiri una mica endavant, tot i que els problemes de fons continuen i malauradament continuaran. Però bueno, tot és un gra de sorra, no?, una mica.
Per la seva banda, la fiscal en cap de Vilanova, Gavà, Vilafranca, Ana Mireia Gómez, ha explicat que Vilafranca s'ha iniciat amb 4 fiscals, però que es constata la necessitat d'ampliar-los fins a 5.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Keir Starmer és des d'avui el nou primer ministre del Regne Unit. Els laboristes han obtingut la majoria absoluta a les eleccions a la Cambra dels Comuns i tornen a Downing Street després de 14 anys de govern conservador.
Les eleccions anticipades han suposat una desfeta a les files conservadores, mentre que l'extrema dreta de Nigel Farage ha entrat al Parlament. Starmer ja ha rebut l'encàrrec de Buckingham Palace per formar un nou govern. En el seu primer discurs, des del número 10 de Downing Street, agraeix la feina del seu predecessor i ha assegurat que el seu govern treballarà per tornar la política al servei públic.
Whether you voted Labour or not.
Tant si vau votar ahir laboristes o no, de fet, especialment si no ho heu fet, us dic directament que el meu govern us servirà. Els polítics han de dedicar els esforços per fer bones polítiques. Canviarem el Partit Laborista, el retornarem a un partit de servei. Així és com governarem. El país primer, el partit després.
I aquest migdia, el fins ara primer ministre del Regne Unit, Rishi Sunak, ha anunciat que plega com a líder del Partit Conservador.
En un discurs també des del 10 de Downing Street, abans d'anar a veure el rei per dimitir del càrrec, Sunak ha assegurat que ha escoltat el missatge dels votants amb el seu govern i ha assumit la responsabilitat pels resultats.
M'agradaria dir en primer lloc, ho sento, m'he entregat completament a aquesta feina, però vosaltres heu enviat un missatge clar, que el govern del Regne Unit ha de canviar. I la vostra és l'única opinió o valoració que importa. I he escoltat la vostra indignació, la vostra decepció, i assumeixo la responsabilitat de la derrota.
L'Ajuntament de Barcelona ha acordat suspendre les llicències per nous locals de manicura i pedicura, d'accessoris de mòbils i botigues canàbiques al districte de Ciutat Vella.
El govern de Collboni ha aprovat posar fre a tots aquests negocis amb l'objectiu d'evitar el monocultiu comercial enfocat estrictament al turisme i engegar una veritable transformació a tot el districte i especialment a la Rambla, on s'ha suspès qualsevol classe d'obertura comercial.
Montse Hidalgo.
La tinenta d'alcalde Laia Bonet ha explicat que la mesura ha de servir per obrir un període de reflexió amb els veïns sobre les activitats que es volen a la Rambla.
Aquesta reflexió demana temps i, per tant, suspendre l'atorgament de llicències de totes les activitats en l'àmbit de la Rambla ens permet guanyar aquest temps i evitar que en el mentrestant s'implantin aquelles activitats que no volem potenciar en el futur.
En els darrers 4 anys, les sol·licituds de llicències per obrir floristeries sota les quals s'obren establiments canàbics s'han incrementat un 77%. El mateix ha passat amb les llicències per obrir perruqueries, sota les quals s'obren establiments de manicura i pedicura, que han augmentat un 27%. Dades que ha detallat el tinent d'alcalde i regidor del districte de Ciutat Vella, Albert Batlle, que ha afegit que no es descarta estendre la suspensió a altres zones de la ciutat.
Si convingués en el seu moment, doncs també es prendrien altres tipus de determinacions. Aquest és un tipus d'activitats que nosaltres no desitgem a la ciutat de Barcelona i sobretot no les desitgem en un districte que ha de ser un efecte de rèplica cap al conjunt del territori.
Un veto d'un any que podria allargar-se fins a 2.
Una mesura que arriba a la vigília de la manifestació que han convocat més de 140 entitats i col·lectius veïnals, socials, ecologistes i sindicats, entre d'altres, en defensa de l'habitatge.
La manifestació serà demà a Barcelona i a Girona sota el lema "Prou posem límit al turisme". Els organitzadors demanen un canvi de model econòmic a la ciutat i denuncien tots els efectes negatius que consideren que té l'afluència de visitants a les ciutats.
Joan Ferrer.
Daniel Pardo, membre de l'organització de la protesta, considera urgent reordenar i sobretot reduir el nombre de turistes a Barcelona. També cal, diu, repensar el model turístic actual i el pes que té sobre els altres sectors de la societat.
És una manifestació contra l'actual sistema turístic que tenim, en què la indústria turística té una centralitat completament il·legítima a les polítiques públiques de la ciutat, tant com a turisme directament com a d'altres competències, com pot ser urbanisme, habitatge, espai públic, i contra el monocultiu turístic que se'n fa a la ciutat.
Sobre les mesures anunciades pel govern espanyol respecte a la limitació dels contractes de lloguer temporals, Pardo creu que són insuficients, ja que, insisteix, no van a l'arrel del problema, que és el model productiu basat en el turisme.
Notícies en xarxa.
Atenció a l'anunci que ha fet l'Organització Mundial de la Salut aquest divendres. L'OMS ha declarat el talc com a probablement cancerigen per als humans.
L'Agència Internacional per la Investigació del Càncer, que depèn l'OMS, admet que l'evidència científica és limitada, però que hi ha proves suficients de generació de tumors en experiments amb animals. El talc és un mineral natural que es fa servir àmpliament en cosmètics i productes per a nadons. Segons l'anàlisi que es publicarà a la revista especialitzada de Lancet Oncology l'any vinent, s'apunta un increment dels casos de càncer d'ovaris en dones que han fet servir en zones com el pubis i l'anus. Aquestes evidències de càncer d'ovari són limitades, però sí que hi ha proves suficients de generació de tumors en experiments amb animals i contundents que el talc mostra característiques fonamentals de cancerògens en cèl·lules humanes primàries i sistemes experimentals.
En la crònica policial, els Mossos neguen que hi hagi impunitat pels saquejos de Figueres arran del doble crim del barri de la Font de la Pólvora i asseguren que no van actuar per tal d'evitar una escalada de violència. Ho han dit en la presentació del Pla de Seguretat Integral a tot Catalunya per aquest estiu, que enguany comptarà amb gairebé 900 efectius policials més. Sara Torremocha.
882 Mossos més que l'estiu anterior, uns altres 800 Mossos de la nova promoció a partir de l'agost i 1.500 efectius de la Brimo i l'Arro, la xifra més alta assolida mai a Catalunya. Amb aquest gran desplegament, els Mossos afronten un estiu d'alta complexitat en què es preveu rècord de turisme i que acollirà la Copa Amèrica. L'esdeveniment tindrà un reforç de 400 efectius per afrontar l'arribada de més de 2 milions de visitants. Eduard Sallent és el comissari en cap dels Mossos.
Disposem de més Mossos que mai. Tenim més de 18.300 Mossos i aquesta és una xifra 400 per sobre del que és el nombre total de Mossos que hem tingut mai.
Els plans Helios i Onyx es combinaran per garantir la seguretat a tot Catalunya. Es traslladaran una vuitantena d'efectius a comissaries de Barcelona, Badalona, Mataró, Blanes i Salou i es reforçaran els dispositius a les festes majors.
I vam integrar ja l'any passat un enfocament més preventiu, més dissuasori d'aquests esdeveniments en el que ens trobem persones que poden aprofitar situacions de massificació per generar desordres.
Les violències masclistes, la multireincidència o el terrorisme són altres grans eixos de treball del Pla de Mossos per aquest estiu.
Doncs precisament els Mossos faran una auditoria per millorar la seguretat a l'Hospital Josep Trueta de Girona després d'aquests aldarulls que es van viure la nit de Sant Joan arran d'aquest doble crim al barri de la Font de la Pólvora de Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
Entre d'altres, l'auditoria analitzarà els sistemes de control d'accés, les càmeres de videovigilància, els botons del pànic o la dotació d'agents de seguretat a l'hospital. Aquest és un dels acords que Salut, la direcció de l'hospital i la policia han pres en una reunió per analitzar precisament la situació de tensió durant la nit de la revetlla. A més, en col·laboració amb els Mossos, l'hospital també potenciarà les formacions per detectar i prevenir situacions de violència cap al personal sanitari. I un dels aspectes que s'introduirà en aquestes sessions serà precisament el de conscienciar el personal sobre la importància de denunciar les agressions. En paral·lel, avui també s'ha fet una reunió extraordinària amb el Comitè de Seguretat o Salut de l'Hospital i durant la trobada s'ha informat de les accions que s'han dut a terme des de la nit de la revetlla pel benestar emocional dels professionals, així com també les propostes amb què es treballa per millorar la seguretat del centre i de la plantilla.
Notícies en xarxa.
Més titulars del dia. La UNESCO ha declarat la Vall d'Aran reserva de la biosfera. Les Nacions Unides han reconegut el patrimoni paisatgístic i cultural de l'Aran que va presentar la candidatura el 2021. Ara la distinció li permetrà potenciar la sostenibilitat i adaptar la vall a les conseqüències del canvi climàtic. Lleida Televisió Viella, Álvaro Ordóñez.
El que era un secret a veus finalment s'ha pogut confirmar durant la jornada d'avui a Agadir, al Marroc, on s'ha distingit a la Vall d'Aran com a territori biosfera per la UNESCO gràcies als seus entorns naturals i la forma en què els manté, així com per la seva cultura i tot el que envolta el patrimoni aranès. La síndica d'Aran, Maria Vergés, ha volgut agrair la feina de tots els estaments per arribar a obtenir aquesta destacada certificació.
La satisfacció una i total i màxima per part del govern d'Aran i la ita històrica entre Vall d'Aran a aquest tipus de certificat per part d'unens de l'envergadura internacional de la UNESCO. Jo com a síndica no podia més que agrair a totes les persones que hi han treballat, que també ha estat una mostra de voler anar transitant cap a aquest model de desenvolupament sostenible.
El Consell General d'Aran va presentar la candidatura a l'abril de l'any 2021. Un dels objectius pel que feien era adaptar la vall a les conseqüències del canvi climàtic. Això passa per un model no tan dependent del turisme massiu, sinó per l'impuls com un territori sostenible, pioner en tecnologia i interconnectivitat en les societats de muntanya.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu i en to cultural que ens porten Cugat Mèdia i Ràdio Seu.
La proposta musical torna així amb els seus dos grans al·licients, el marc incomparable del claustre del monestir de Sant Cugat del Vallès i les nits d'estiu de juliol. Enguany la cita compta amb el patrocini de Sorea, una aportació que la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha explicat que ha servit per poder donar continuïtat a aquesta proposta que fa 13 anys que omple l'estiu santcugatenc. A més, avançat Escamilla, la ciutat recupera enguany una de les altres propostes de l'estiu que fa 2 anys que no es representa. Es tracta de la funció al claustre del Màrtir Cugat. Les entrades per les nits de música al claustre de Sant Cugat del Vallès tenen un preu de 10 euros i es poden comprar a l'oficina de turisme i al web santcugat.cat/nitsclaustre.
A la Seu d'Urgell aquesta nit s'inaugura el 13è Festival de Música Antiga dels Pirineus. El concert inaugural a la Catedral Urgellenca comptarà amb la presència del president del Parlament, Josep Rull, i serà càrrec dels conjunts Irundo Maris i Noctes Cor de Cambra. Entre els seus components hi ha la soprano Ariadna Savall. Al llarg del juliol i l'agost, el FEMAP ofereix més d'una cinquantena de concerts repartits per escenaris singulars de 40 poblacions de Catalunya, el Principat d'Andorra i Catalunya Nord. Moltes de les actuacions són en esglésies romàniques o d'altres edificis patrimonials, incloent visites guiades o degustacions de productes locals.
En cultura, tot a punt al Pla d'en Sala de Canet de Mar per acollir demà la desena edició del Canet Rock, una celebració rodona que ha generat molta expectació. S'hi esperen 25.000 persones, aforament complet, sense ni una entrada des de ja fa 4 mesos. I de tallet seran els encarregats de tancar el festival. Ràdio Canet, Ferran Medina, bona tarda.
Bona tarda. Així és, ja ha començat el compte enrere perquè arribi demà a les 5 de la tarda i obrir portes de la desena edició del Festival Canet Rock. I a les 6, els primers en fer-ho pujar a l'escenari. Així n'està. Ja ens han assegurat des de l'organització del Canet Rock que el 2025 hi haurà una desena edició i que les entrades sortiran a la venda del Festival Canet Rock de demà dissabte. A més, serà una edició emblemàtica perquè serà la celebració dels 50 anys del primer Canet Rock de l'any 1975. Un dels moments més esperats d'aquest Canet Rock de demà serà la banda del Canet Rock, amb grans col·laboracions, cançons emblemàtiques que podrem veure en directe al mateix escenari. Un escenari que s'ha ampliat de dimensions i que serà, doncs, una de les novetats d'enguany.
Moltíssimes gràcies, Ferran Medina, des de Ràdio Canet. També l'escriptor valencià Eduard Marco ha guanyat el 22è Premi de Poesia Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferreter amb l'obra Dolors. El treball ha estat escollit entre els 69 exemplars presentats enguany, més del doble que l'edició anterior, quan hi van concórrer 30 obres. Cugat Mèdia, Sara Vella.
L'escriptor, traductor i llaurador Eduard Marco ha estat escollit guanyador del Premi Gabriel Ferreter d'enguany per Dolors, una obra d'homenatge a la mare de l'autor, la terra i la llengua. El jurat, format per Jordi Cornudella, Marc Romera, Anna Maluquer, Susana Fafart i Marta Pestarrodona, ha destacat de l'obra que és un discurs molt ben articulat, alhora que intel·ligent, brillant i commovedor. Eduard Marco ha parlat així de la seva mare.
És un homenatge a ma mare. Ma mare era Dolors Escamilla Pérez, era una pionera de l'esport valencià, va ser doble campiona d'Europa, va ser campiona del món, va guanyar 6 copes de la reina, 6 copes en futbol i en bàsquet. Va ser la primera dona que va ser la gerent d'un club de futbol masculí, que era com el Llevant.
Marco rebrà un premi de 10.000 euros i una escultura de l'artista santcugatenc Pep Codó. A més, l'editorial Edicions 62 publicarà la seva obra. El lliurament del premi tindrà lloc a l'octubre dins del Festival Nacional de Poesia Sant Cugat.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La selecció espanyola de futbol està jugant als quarts de final de l'Eurocopa contra Alemanya, l'anfitriona. El terrassenc Dani Olmo ha avançat a Espanya amb un gol en el minut 51 i el 89 ha empatat Wirtz per Alemanya. Ara mateix, minut 93, per tant, darrer minut del temps d'afegir. L'eliminatòria, si no marca cap dels seus equips, marxa a la pròrroga. Recordem que és el primer partit de quarts de final de l'Eurocopa. A les 9 es jugarà el Portugal França i demà es completen els quarts amb l'Anglaterra, Suïssa i el Països Baixos, Turquia. A banda de l'Eurocopa, més futbol, Simona Botero ha renovat el seu contracte amb l'Espanyol, que competirà la primera divisió femenina. Botero continuarà al club blanquiblau fins al 30 de juny del 2026.
Muy bien de poder anunciarles que continúo en este gran club, en esta gran afición que desde un principio me han acogido súper bien. Hemos vivido muchas cosas desde el principio de la liga y espero que continúe así. Nos vemos en Liga F.
A Tercera Federació, el Badalona ha anunciat el fitxatge d'Ut Serrano, el jove migcampista que ha jugat a Olot i a Girona. Ara arriba el conjunt badaloní. Tornem a l'Eurocopa perquè tot just acaba el temps reglamentari de l'Espanya-Alemanya amb empat a un. Per tant, l'eliminatòria d'aquests quarts de final que marxa a la pròrroga. En handbol, l'entrenador del Freiking Balomano Granollers, Antonio Rama, ha renovat fins al 2027. El Barça i Ian Barrufet han arribat a un acord per a la renovació del seu contracte també fins al 2027. L'extrema esquerra passarà aquesta propera temporada cedit al Mensulgen alemany, cinquè classificat en l'última edició de la Bundesliga i amb una plaça assegurada a l'EHF de cara al proper curs.
Estic molt content de la renovació amb el primer equip. Per mi és un somni des de sempre, el poder jugar al Barça. I aquests dos anys que he estat pujant amb el primer equip, de jugar amb el B, he gaudit tots els partits com un nen petit i soc conscient que aquest any que ve, amb la sessió al Mersungen, un gran equip, és una gran oportunitat per mi que puc aprofitar per créixer com a jugador, aprendre molt i poder tornar com a millor jugador.
I encara en handbol, demà a 8:15 del vespre, la selecció espanyola s'enfrontarà contra l'Argentina en un partit de preparació per als Jocs Olímpics de París que es disputarà a Esplugues de Llobregat i que oferirem en directe a la plataforma La Xarxa Més. En bàsquet, el Joventut de Badalona ha quedat enquadrat al grup A de l'Eurocup masculina amb rivals com el Gran Canària, campió de fa dues temporades, l'Apoel de Tel Aviv i el Besiktas Turc. El director esportiu de la penya, Jordi Martí, valora el sorteig.
Crec que la competició d'Eurocup no dona cap partit fàcil i el nostre grup, primer també has de valorar desplaçaments i així, però Apoel s'està reforçant amb jugadors d'Euroliga. Els dos equips turcs estaran al nivell també molt alt i bueno, ja tenim l'un que cada any els Wolves. Tenim un conjunt en el grup doncs, que no serà fàcil, però tampoc ho és l'altre.
En tenis, la bagorenca Paula Badosa s'ha classificat per als vuitens de final del torneig de Wimbledon després de superar la russa Daria Kasatkina, número 12 mundial, en un partit de 2 hores i 51 minuts per 7-6, 4-6 i 6-4. I acabo l'Ali parlant del Tour de França. Avui exhibició a la contrarrellotge individual de Remco Evenepoel. Això sí, Pogacar manté el mallot groc amb més de mig minut de marge sobre el belga.
Molt bé, Toni, moltes gràcies. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.
you a cold star.
Notícies en xarxa.